Doncs en directe des d'aquestes zones, les zones de Roda de Barà Ràdio, avui des de la plaça de la Sardana, concretament des del Patronat Municipal, i doncs en aquests moments tenim com a convidat un col·laborador d'aquesta casa, Antoni Puig. Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bona diada a tots. Avui és el dia de Sant Jordi i a Catalunya, malgrat que a mi m'agradaria que fos la Festa Nacional de Catalunya Sant Jordi i no l'11 de setembre, avui celebrem el Dia de la Rosa, que és amor, i el Dia del Llibre, que és cultura.
Què millor, no?, que aquesta barreja d'amor i cultura.
Exactament, sí. Això ho fem els catalans molt bé.
Antoni.
I aleshores sempre hi ha la tradició de comprar una rosa i regalar-la un amor, o diverses roses si tens només amor. Hi ha moltes menes d'amor.
I tant que sí. Antoni, tu quin és el llibre que t'agrada? Vinga, explica'ns.
Doncs mira, jo compro llibres sempre, perquè estic contínuament llegint i realment no espero mai a Sant Jordi, però sí que hi ha dos llibres que pots dir de Sant Jordi. Un el porto aquí ara, que a més he tingut l'ocasió de parlar un momentet amb el senyor alcalde. És un llibre sobre el ferrocarril de Vilanova i la Geltrú a Barcelona, que celebra aquest any el 140 aniversari. Mm-hmm. Però és que l'any que ve és el 140 aniversari de l'arribada del tren a Roda de Barà. Mm-hmm. I des d'aquí, si em sent el senyor alcalde, doncs l'animaria a començar a pensar de fer algun acte, perquè el tren és mitjà de comunicació, ho serà més, i realment Roda de Barà l'aprofitem molt poc, quan per nosaltres és el futur.
No sé si en aquests 140 anys ha variat massa l'estructura de ferrocarrils.
Jo diria que minvat. Llegint aquest llibre, te'n dones compte que la qualitat del servei ha minvat. I les velocitats d'ara són més o menys les que hi havia aquella època quan es va arribar el tren a Vilanova.
Caram, però sí que ha evolucionat poc,
sí,
no?
Sí, sí,
en aquest aspecte.
És com a Mataró. No hi ha cap tren avui que faci el mateix temps d'itinerari que el Barcelona-Mataró del viatge inaugural.
Imagina't.
Sí, sí. He comprat un altre llibre. Mm-hmm. Sabeu que m'encanta col·laborar a la ràdio i, no sé, per mi expressar-me en català és expressar-me amb la meva llengua nadiua, però me n'he donat compte escrivint de les carències i aleshores, com el llibre de Sant Jordi, m'he comprat la gramàtica catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.
Mm-hmm. Molt bé.
Que és un camp de mines. Sí, sí. Te'n dones compte que nosaltres... si volem ser un país, hem de tindre la nostra cultura i protegir la nostra llengua i estendre-la i procurar parlar bé. S'ha de fer un esforç per parlar bé. Has de llegir, per això festes com aquesta són d'agrair, no? Però tu has de fer un esforç. I jo, encara que ja per edat pocs esforços puc fer, ole mis, i m'he comprat la gramàtica.
Molt bé, per cert, has regalat ja la rosa...
No, encara no, perquè he estat a Roda per vindre a aquest acte i ara baixaré a Barcelona.
Ah, molt bé.
Aquesta tarda fem la Diada a Barcelona,
sí.
I anem a veure l'Emma Vila-Rasau, perquè també el teatre és una altra de les arts nobles.
I tant que sí, i tant que sí. Doncs, Antoni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest especial Sant Jordi.
Gràcies a vosaltres i us animo a comprar llibres i a llegir i a regalar roses, que vol dir que hi ha molt amor.
I tant que sí. Gràcies, que vagi molt bé.
Bon dia.
Fa molts, molts anys, en una preciosa comarca, ben a prop d'aquí on som ara, s'esdevingué una història fabulosa, plena de passió, de misteri, d'amor i de grandesa. Malgrat tot el temps que ha passat per sobre seu, la història mai no ha deixat de ser explicada.
Los entres! Los contratos de oxímoron!
¡Es un drogue, no!
Aquesta criatura és més forta que nosaltres.
Doncs estàvem escoltant un tràiler i es preguntaran què escoltem, no? Exactament, què és el que estem sentint de fons. Doncs de seguida ho sabrem perquè ens ho explicarà Antonio Barrero, que ens acompanya. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
Bona dia de Sant Jordi.
Gràcies, igualment.
Explica'ns què escoltàvem ara.
Doncs, bueno, jo avui us volia recomanar una pel·lícula ben especial. La llegenda de Sant Jordi, el film. És una història, la història èpica del cavaller, portada a les pantalles, però d'una manera seriosa, documentada, profunda i sobretot molt atractiva. L'objectiu de la pel·lícula és evidenciar que la llegenda en si és molt més rica que la simple història de la princesa, el drac, el cavaller i la rosa, que cada primavera doncs, expliquem i es fa dibuixar, per exemple, als infants, a l'escola sobretot i a casa. La pel·lícula s'ha rodat en més de 15 localitzacions diferents de les comarques del Pla de l'Estany, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt i el Baix Empordà. La música, una música especial, ha estat escollida, arranjada i enregistrada expressament per al projecte i consta de peces medievals catalanes i occitanes dels segles X i XIII. Es va enregistrar per l'ensemble Atenea Trobadors i els Berros de la Cort. Han utilitzat per la pel·lícula escenografia i vestuaris d'època, a més, a consciència, està molt ben feta la pel·lícula. És un relat apassionant per a tots els públics a partir de 7 anys i dura 45 minuts. És un migmetratge, ja de fet ja s'ha estrenat i s'ha projectat en més de 30 sales en diferents poblacions catalanes. Va rebre l'aval del Departament d'Educació perquè té un contingut important a nivell educatiu. S'ha projectat en més de 70 centres educatius i s'han distribuït 800 DVDs entre particulars, biblioteques i centres educatius. Qui vulgui més informació sobre la pel·lícula, per descarregar-se també el dossier i el material educatiu extra, i també, si es vol, per descarregar-se la pel·lícula online de forma gratuïta, només cal entrar al web lallegendadesantjordi.cat, lallegendadesantjordi.cat. És realment molt recomanable, 45 minuts, apassionants, perquè t'expliquen la història d'una forma molt diferent, i val molt la pena.
Molt bé, molt bé. No coneixia que existís.
Jo tampoc la vaig descobrir aquests dies trastejant per internet, sí. I la vaig estar veient i realment és una cosa increïble. Evidentment, pel format, pel contingut i tal, no ha tingut una distribució i no s'ha vist. Imagino que tard o d'hora acabarà passant per TV3 segur, perquè doncs, té molts elements que la fan molt vàlida.
Per cert, Antonio, et regalen llibres o et regalen pel·lis?
Com?
Per avui?
A mi?
Per avui, el dia de Sant Jordi.
Ah, a mi? Ui, no entenia la pregunta. Jo sóc poc de llegir, em costa molt llegir, aleshores jo sóc més de cinema. I el temps enrere sí que el DVD algun que hi ha, però és que ara, com que reivindico tant veure el cinema a les sales, demano i sempre és més d'agrair que em regalin entrades per al cinema.
La Rosa sí, per això que la regales.
I tant que sí.
Del cinema deus tenir ja tots els punts i tots els...
Sí, i tant, i tant.
Molt bé, com viuràs aquesta diada?
Doncs bé, molt bé, ha començat el dia una mica així tèrbol, però la cosa s'està aclarint i és un dia apassionant, a més, cau un dissabte i intentaré gaudir-lo amb la família i amb tots els amics d'una forma generosa i amb ganes, vivint Sant Jordi amb moltes ganes.
Que és un convenient. Dia molt important, no, Sant Jordi?
És un dia important.
I a més, després d'una pandèmia, encara més.
És un dia molt important, per mi és més important que l'11 de setembre, allà se celebra una derrota, i el dia de Sant Jordi celebrem la diada dels Països Catalans i per tant és per mi un dia que té molt sentit i que l'hauríem de reivindicar encara molt més.
Doncs Antonio, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres, diada. Com sempre.
I que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
I ara ens acompanya la Pilar Franquet. Pilar, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Sònia.
Com estàs?
I companyia.
Bon dia, bon dia.
Bé, bé, molt sí. Bé. Sí, sí, encantada de poder estar aquí i poder-ho fer en presencial, que no com els altres anys, a través del telèfon.
Com canvia, eh?
Sí. I tant.
No té res a veure, eh? Diuen sí que això tan virtual està de moda, però vaja,
la veritat és que no. El caliu que es crea així és molt diferent.
Pilar, com vius tu la Diada de Sant Jordi?
Doncs molt bé, molt amb tranquil·litat i amb molt de gust, perquè per mi és la festa de l'amor i de la cultura, que són les dues principals coses que ens poden fer avançar com a humanitat i com a persones.
Ets devoradora de llibres?
Molt.
Quin és el tipus de lectura que t'atrau més?
Doncs mira, últimament m'està pegant per les biografies. Sí, bueno, també m'agrada molt la novel·la negra, és tots els tipus de literatura. Però avui volia parlar d'un concret que sí? M'apassiona, que m'agrada moltíssim, i és dels àlbums il·lustrats. Els àlbums il·lustrats és un gènere literari que habitualment l'associem amb la literatura infantil i juvenil.
Sí.
Però jo sóc una ferma defensora de que l'àlbum il·lustrat també és literatura per adults, perquè barreja, bueno, és el conjunt del text literari i de la il·lustració de la imatge gràfica, de les imatges artístiques, de pintura, perquè moltes vegades les imatges són, vull dir que un il·lustrador és tan o més valuós com un pintor reconegut.
I tant, sí, sí, sí.
I llavors la unió d'aquestes dues, arts fa que realment l'àlbum il·lustrat sigui això, un objecte d'art. És un objecte preciós. Molta gent el confon l'àlbum il·lustrat amb un llibre amb imatges i no tenen res a veure, perquè en un àlbum il·lustrat les imatges, les il·lustracions i el text s'enganxen, col·laboren entre si per explicar la història.
No estan posades allà de manera aleatòria.
No. De manera que la història no es pot entendre l'una sense l'altra.
Correcte.
O sigui, tenen el mateix valor el text literari que la il·lustració.
Mm-hmm.
En canvi, amb un llibre d'imatges, el que la història s'explica en paraules. I les imatges són per il·lustrar moments concrets de la història, del que passa. Mm-hmm. O sigui, són molt diferents.
Mm-hmm.
I realment són autèntiques meravelles i obres d'art. Vull dir, hi ha uns il·lustradors fabulosos, estan aquí al nostre país com... Bueno, normalment estan il·lustrats més per gent de fora, el que passa que estan traduïts al català i bueno, en totes les llengües, no? Però són una autèntica meravella. Jo, quan treballava a la biblioteca de l'escola, que era la responsable, ho comprovava amb els meus alumnes que badaven, vull dir que realment els introduïes en un món fabulós de l'art.
Sense que s'adonessin, no?
Sense que s'adonessin, sí, sí. Uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Llavors, bueno, volia recomanar dos àlbums il·lustrats.
Sí.
Un és l'Home d'aigua, que està escrit per Ivo Rossetti i il·lustrat per Gabriel Pacheco. En aquest cas, il·lustrador i autor literari són diferents.
Diferents.
Aquest Home d'aigua, doncs, ens explica la història d'una casa en la qual marxa tothom, es queda l'aixeta oberta i l'aigua va rajant, i a còpia de rajar, d'acumular-se, de pujar i baixar, doncs crea un home d'aigua, una figura transparent, cristal·lina, blava, que bueno, és noble, i que a través d'ell podem entendre el valor de les diferències entre les persones i entre els éssers.
Uh-huh.
I és una autèntica meravella, tant les il·lustracions com el text. Als nens després els demanava sempre que fessin una representació d'aquest home d'aigua, i quedaves meravellat de la diversitat de creacions que feien, de
les, o sigui, interpretava la
les
seva
interpretacions
manera.
Que feien,
uh-huh,
de tot tipus, i per això m'agrada molt aquest llibre. I després un altre és Els amants papallona. Aquest és de Benjamin Lacombe, i Benjamin Lacombe en aquest cas és il·lustrador,
uh-huh,
i el que fa és agafar la història d'una llegenda oriental i doncs barrejar-la i il·lustrar-la. I aquesta Amants papallona, doncs, també és una meravella de poesia. Ens explica la llegenda d'una noia que, per tradició familiar i del país, està obligada a casar-se amb un home amb el que no estima. Però en realitat ella el que vol és estudiar literatura. I llavors doncs, tota la idea, tota la trama que fa per disfressar-se de noi per poder estudiar literatura, perquè amb la seva condició de dona no pot, i entremig s'enamora. I com això desemboca en una tràgica història, però que al final té un final preciós i poètic. I l'il·lustrador aquí és que és una autèntica passada, com ens va introduint en la història a través de les imatges, com si creés uns focus sobre l'escena, i és com si estéssim veient una representació teatral.
Uh-huh.
I com a poc aquestes imatges es van com a difuminant, com a aclarint, com a fent més tènues, per aportar-nos amb aquest final tràgic dels amants papallona. I volia recomanar aquests dos àlbums il·lustrats i reivindicar el valor que tenen també pel públic adult.
Molt bé, molt bé. Doncs sí, com dius, sembla que sigui una mica que no es coneix massa, no, aquest tipus de...
Sí, però són autèntiques obres d'art.
Molt bé. Doncs Pilar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta diada de Sant Jordi.
Molt
i que la passis molt
bé. A vosaltres i feliç diada a tots.
Bé, doncs, com no pot ser d'altra manera, la Diada de Sant Jordi també hem de tenir cadascú la seva rosa, no? I aquí a Roda de Barà també hi tenim una floristeria, com és la de la Ingrid, que tenim aquí a Avinguda Sant Jordi, on hi podeu també recollir les vostres flors, les vostres roses, i bé, van a tope, ho hem de dir. Bon dia, Ingrid.
Bon dia, Raül.
A tope ja des de la primera hora, eh?
Sí, és a 6 del matí, ja ens hi he posat.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, avui sí, avui toca.
Sí,
Avui toca.
A més, doncs, una Diada de Sant Jordi després de la pandèmia, que suposo que la gent també està molt més animada, no?
Sí, la gent se'ls nota, estan més animats, tenen més ganes. Nosaltres també, de retrobar-nos amb tots els veïns i veïnes, no? Vull dir, suposo que el poble és això també.
I sí que és veritat que ha plogut una miqueta, però sembla que està aguantant, no? I sí, que esperem que aguanti així perquè la gent es mogui també, eh?
Home, sí, més que res també pels actes que feu. Vull dir que nosaltres aquí dintre estem a xupluc, però pels nens, els actes i tot el que es fa des de l'Ajuntament, però la veritat esperem que no plogui. Esperem que no, que se'ns aguanti el dia així.
Escolta, teniu roses de tot tipus aquí, per tothom. Pot adaptar a tot, o sigui...
Sí, de tots colors, en tenim vermelles, blaves, grogues, blanques, formes i colors, totes les que vulgueu, vull dir, per això estem, al servei del que ens demaneu, clar.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ja sabeu, qui busqui la seva rosa o fer el regal d'aquesta rosa, podeu passar per aquí, per l'Avinguda de Sant Jordi a la floristeria de l'Ingrid, que us ho preparen amb molt de carinyo i ho podem corroborar perquè ho estem veient aquí i que no pareu, eh?
Vale, moltes gràcies, Raül, per la visita també, vale? Passeu una bona diada a tothom.
Bona diada.
Bona diada, guapo.
Fa molts, molts anys, en una preciosa comarca... Què dices tu? Què dices tu?
I continuem aquí a la plaça de Sardana en aquesta diada de Sant Jordi i ara parlarem amb Sandra Montaner, que ve doncs, de l'AFA, del Saló d'Espriu. Bon dia.
Bon dia.
Com portes aquesta diada?
Bé, nosaltres ja, com venim de l'escola, ja portem tota la setmana ja
clar,
amb el tema.
No?
Sí.
Molt bé, també han estat venent roses per tot el poble, no? Això és ja un habitual, no?, de cada
sí,
Sant Jordi.
Sí, és molt maco.
Molt bé, i has vingut, ens portes un conte, no?
Sí, us porto un conte de Sant Jordi, però és una col·lecció que es diu Contes Desexplicats, i bé, són molt xulos, canvien molt la història dels contes i, bueno, més divertits, diferents.
Molt bé, doncs sí, t'escoltem.
Comencem?
No? Sí, 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 i tant.
Bé, el conte es diu Sant Jordi a la cova del drac. Diu, temps era temps, quan els ocells tenien dents, a la bonica vila de Montblanc hi vivia una població feliç durant la setmana, però atemorida tots els caps de setmana. Expliquen que als afores de la vila hi vivia un drac ferotge que dormia de dilluns a divendres i que els dissabtes es despertava i s'enduia a la seva cova tot el que se li posés al davant. Només s'aturava el diumenge, quan es ponia el sol. Cada divendres, tots els habitants de Montblanc, guiats pel seu rei, agrupaven a l'entrada del poble uns quants caps de bestiar i una bona collita d'hortalisses. Era un bon sistema, perquè així aconseguien que el drac no els ataqués a ells. El problema, però, va arribar quan ja no va quedar cap vaca per munyir, ni cap ovella per esquilar, ni un trist enciam per endur-se'n al pap. Tot s'ho emportava el drac. El rei, preocupat pel seu poble, va decidir enviar uns quants soldats a provar de batre's amb la bèstia, a veure si d'aquella manera aconseguien d'alliberar-se per sempre d'aquell terrible monstre verd. Un escamot de soldats van a trobar el drac, guiat pels cartells que anunciaven la cova del drac. Quan van arribar a l'indret on dormia la bèstia, van trobar que era un lloc molt agradable. El primer que van veure va ser una llarga taula de fusta molt ben parada, com si s'hi anés a celebrar un gran banquet. Els soldats es miraven entre ells i no entenien res de res, Llavors va aparèixer el drac. Feia 4 metres d'alt, per 2 d'ample, i duia un davantal de color rosa, lligat a la cintura. El drac se'ls va acostar i els va convidar un per un a seure's a la llarga taula. Morts de por, els soldats li van anar fent cas. El drac, llavors, els va omplir els plats d'un deliciós estofat de vedella amb patates. Els soldats, per indicació del drac, el van tastar. «Mare meva!», va dir un dels soldats. «Això és boníssim!». «Crec que mai no havia provat res tan bo», va dir un altre soldat. «Senyor drac, moltes felicitats. Vostè es mereix una estrella Michelin», va dir el soldat que manava més. El drac estava radiant i feia salts d'alegria. Per fi, després de molt de temps, algú havia anat a la seva cova a degustar els seus plats més suculents. Com que els soldats no tornaven, la gent de Montblanc estava convençuda que el drac se'ls havia cruspit i va pensar que aviat atacaria la vila per menjar-se tothom. Tots van tremolar de por. Aleshores, el rei va tenir una idea. Cada dia donarien una persona al drac i així els altres, mentrestant, es salvarien, fins que trobessin una solució. Encara que la decisió no va agradar gaire, tots van entendre que era l'únic remei. La princesa, que era molt valenta, no ho veia clar i va decidir fer trampes. Va posar el seu nom a totes les butlletes i, és clar, el dia del sorteig va sortir escollida ella. La princesa va pujar dalt d'un cavall blanc i es va allunyar, mentre tot el poble plorava desconsoladament. En arribar a la cova del drac, la princesa va trobar tots els homes del seu pare estirats per terra dormint. Va saltar per sobre de totes les panxes dels soldats, una per una, fins que va arribar a l'entrada de la cova. Allà va trobar un drac immens, amb un davantal rosa que estava rentant plats. La princesa s'hi va acostar molt enfadada i li va dir: «Es pot saber què significa tot això? Què has fet amb els soldats del meu pare? Exigeixo una explicació». El drac va fer seure la princesa a taula i li va servir un plat de cargols a la llauna. La princesa no en tenia res, però es va decidir a provar aquell plat, sobretot perquè feia molt bona cara. El plat era exquisit, esplèndid i meravellós. Tant li va agradar que la princesa va suplicar al drac que li permetés l'honor de fer d'aprenent de cuina al seu costat. Mentrestant, al poble, el rei, que estava molt trist, va convocar els seus consellers i els va manar que trobessin una solució al problema. Van mirar i remirar tota mena de llibres durant un dia sencer, fins que un d'ells va exclamar: «Eureka! Hem de convocar el cavaller Sant Jordi!». Tothom creia que el cavaller Sant Jordi era un gran heroi, però d'heroi no en tenia ni la punta del nas. Era un poruc de mena i mai no s'havia enfrontat a cap bèstia ferotge. El rei, en veure'l, el va armar i li va donar un cavall i el va enviar a trobar el drac. El pobre cavaller va arribar fins a la cova del ferotge animal i, en veure tots aquells soldats escampats per terra, es va posar a tremolar de por. Després va veure la princesa fent la migdiada sota un arbre i va pensar que era morta. I finalment el va veure. Allà al davant tenia el famós drac del Montblanc. El drac, en veure que tenia una nova visita, s'hi va acostar corrents per convidar-lo a seure a la taula. Però l'ensurt, el cavaller Sant Jordi, es va desmaiar, amb tan mala sort que va anar a caure damunt d'un roser. A Montblanc passaven les hores i el rei estava tan impacient que va decidir que seria ell mateix qui anés a trobar el drac. Va pujar dalt del seu cavall i va anar fins a la cova. Quan hi va arribar, els seus homes estaven dormint. La princesa intentava despertar el cavaller Sant Jordi, que s'havia desmaiat just damunt d'un roser, i el drac estava preparant una infusió relaxant per al cavaller. «Però es pot saber què passa aquí?», va dir el rei. La seva filla li va explicar que el drac era el millor cuiner que havia vist mai i que els seus homes estaven fent la migdiada després d'un gran tiberi. El rei, llavors, ho va entendre tot i va manar als seus homes que des d'aquell dia es dediquessin a portar al drac els millors aliments de la comarca, perquè els pogués cuinar i oferir al poble. Així ho van fer, i la princesa, val a dir-ho, es va convertir en un excel·lent ajudant de cuina. Ah, i el cavaller Sant Jordi va viure tranquil i feliç per sempre, més servint les taules de la cova del drac, el nou restaurant de Montblanc, on gent de tot el món s'aturava a degustar els excel·lents plats que s'hi servien.
Home, aquest drac cuiner, eh? Molt bé, eh? Quina història més original, eh?
Que sí? Sí, sí. És divertida.
Molt bé, doncs, Sandra, moltíssimes gràcies per haver
acompanyat. Gràcies a vosaltres.
Bona diada.
Vinga, adéu.
Doncs, evidentment, com no pot ser d'altra manera, parlem de cultura, parlem de publicacions i també parlem de teatre. Amb qui? Doncs amb l'Ernest Nogués. Ell és el coordinador del Centre d'Estudis Rodencs, també és el director d'Auca Teatre, de les Monges d'Associació Cultural, i ens acompanya avui. Molt bon dia.
Hola, bon dia de Sant Jordi, tu nom.
Com
bon
estàs,
dia.
Ernest?
Molt bé.
Sí?
Molt bé.
Doncs hem de dir que Auca Teatre està... Tot just va estrenar l'obra el passat diumenge i encara queden dues representacions. Sí. Quin és una mica el balanç que fas d'aquesta primera estrena, de l'estrena, vaja?
Bé, sempre crec que ho ha de dir el públic va respondre molt bé, clar, nosaltres què hem de dir, no? Perfecte, bé, ens ho passem molt bé, això sí, no? He sentit el Pere, l'alcalde, no? A primera hora, quan heu començat, i crec que ho ha dit tot i molt bé, no? Ens ho passem molt bé, el públic s'ho va passar bé, perquè va respondre de seguida, com dèiem, per tant, la valoració és bona, i esperem que demà inclús surti millor. El dia de l'estrena és compromès, els nervis poden més a vegades que tu mateix.
Molt bé, molt bé. Demà, i també hi ha una altra oportunitat, el dissabte vinent,
exacte, el dissabte a 30 a les 10. Pels que no els hi ha vingut bé aquests dos dies, doncs poden venir o s'ho poden compaginar el dia que vulguin, clar.
Home, si algú no ha vingut o algú vol tornar a veure, evidentment que vingui,
també.
Perquè riurà segur, eh?
Riurà, i per si la primera divertida. No ho acaba d'agafar, no? Perquè riu molt, doncs la segona estarà més atent.
És molt divertida, és
un vodevil, és una cosa esbojarrada, que és el que crec que convenia més en aquest moment, encara sí, que fa sí, molt sí. de temps que l'havien començat a assajar, no? Ens agrada també variar de temes, no? Però el públic sempre el que més es demana majoritàriament és riure, no?
És riure, passa una bona estona.
I nosaltres ens ho passem, riem moltíssim també els assajos.
Molt bé, Ernest, recordem que avui encetem la 35a, ja Setmana
sí.
Cultural,
sí, sí, sí.
Aquesta tarda a partir de les 7 al Casal Municipal Les Monges, i també presentarem el boi número 43.
43, no? Exacte, sí, sí.
Avui què podem dir d'aquest boi?
Farem doblet, no? Presentació de la Setmana Cultural i del boi. Bé, doncs el boi en aquesta nova diguem, temporada, en aquesta nova etapa, crec que és un color que ha millorat, no? Ha millorat els textos, sempre és el mateix, que és el que realment interessa, no? La qualitat del que s'escriu crec que es manté i molt bé. Crec que val la pena, no crec, no, segur que val la pena, no? Vull dir, tothom que estigui interessat a conèixer una miqueta històries del poble, tant els que hem nascut aquí com els nous rodencs, no? Els que s'han incorporat, crec que pot ser interessant per tothom. Per almenys a mi m'interessa no solament el de Roda, també m'interessa el d'altres llocs o pobles del veïnat, no? Però clar, cadascú això interessa el que li interessa, no?
Sí.
Però és interessant perquè ja sempre dic, hi ha 5 històries del poble molt diferents i que ens endinsen doncs, amb això, a conèixer més els nostres abans passats, aquelles històries que quedaven amagades als arxius i que ara hem tret a la llum, no?
Trobarem diferents articles, ens vas explicar una miqueta.
Sí, sí,
és força
sí.
variat, per això,
una
no?
Una miqueta, sí, sí, sí. I a veure, quins articles hi ha els sabors d'arreu, no? Que precisament el signes tu, no? Que te n'encarregues de fer un viatge per la cuina de l'estat espanyol, no? Cada boi amb una diferent comunitat, en aquest cas a la regió de Múrcia. Tenim un altre article que repassa els fets ocorreguts fa 100 anys, en aquest cas 102 o 103, no? Perquè vam estar un parell d'anys que no es va sortir el boi, l'any, ja sembla que és 18, 19 i 20, sí, exacte, Josep Maria Nogués. Després tenim el del Ricard Benimeli, no? Que fa una exposició doncs, molt detallada del judici sumaríssim que va patir el seu avi, no? Com a home d'esquerres a la Guerra Civil i, evidentment, com que va ser el bàndol que va perdre la guerra, va rebre una condemna a mort, per sort doncs, se'n va sortir, no? Li van commutar i va arribar doncs, a ell. El Ricard ens ho explica també molt detalladament. Després tenim un altre article dintre de la secció de les botigues històriques del poble que signa Jaume Caro, un nou articulista que s'incorpora amb aquest boi, sobre la història de Cal Sacalló, no? De la història de la botiga i de la família de Cal Sacalló, dic dintre d'aquesta història de les botigues rodenques. I un altre article fotogràfic d'una festa que hi va haver de Sant Antoni l'any 53, no? Que, és, que diem en fotografies, es recull aquesta, aquesta diada. I la foto de Mil Paraules, que és aquella foto entranyable, no? Un grup de gent del poble que surt en qualsevol esdeveniment que podem aconseguir la foto, que és una festa major de l'any 72, i aquell jovent d'aquella època amb els noms i cognoms dels que m'ha pogut esbrinar qui són. Crec que no en deixo res.
Perfecte. Doncs aquesta tarda, a partir de les 7, eh?
A les 7, al Casal de les Monges, doncs la doble presentació i les exposicions,
no?
Que heu comentat també, que també abans. Animar a tothom que participi. Que participi. Hi ha molta fenya, moltíssima fenya en tot el que s'organitza, no? En aquest cas parlo del teatre, del boi i de la Setmana Cultural, que és el que ens afecta. Hi ha molta fenya al darrere, i crec que la gent val la pena que respongui, no? Que assisteixi, si més no, a tots algun dels actes programats, que són molts,
que són molts, déu-n'hi-do.
Fins al dia 1 de maig.
Déu-n'hi-do. Doncs, Ernest Nogués, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquesta dia de Sant Jordi. Per cert, una pregunta obligatòria, obligada que t'haig de fer. Quin és el tipus de lectura que t'atrau a tu?
Ah, doncs mira, jo, entre molt, la novel·la històrica m'agrada moltíssim, part de la ficció que hi posen, no? Sempre doncs, aprens molt de les situacions que t'expliquen en aquest moment, no? Mira, he comprat un de l'Alfred Bosch sobre la construcció del temple de la Sagrada Família, el temple dels pobres, i en aquest cas una novel·lista, quan el món era jove, una dona, i jo faig veritat, m'agrada molt la literatura escrita per dones, i per tant he fet un 50%.
Molt bé. Doncs que tinguis una bona diada de Sant Jordi i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies igualment a tothom. Vinga, adeu.